El dia R.
12 hores de ràdio al carrer.
12 hores de solidaritat en col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments.
Què tal? Benvinguts de nou al Dia R. Passen ara segons de 6:45 de la tarda. Seguim en aquesta marató de ràdio i solidaritat, recollint litres de llet i testimonis arreu del territori català. Soc en Manel Ferrer i ens trobem ara mateix al hall de l'Ajuntament de Premià de Mar, molt a prop de la plaça Països Catalans, que era el lloc, l'indret, des d'on us volíem saludar, però la pluja doncs, ens ha hagut de fer canviar doncs, aquest destí gràcies al nostre company, el Marçal CC, també, que ens ha ajudat a córrer fins a aquest nou emplaçament. Estigueu ben atents, perquè en els propers minuts passaran moltes coses a sota d'aquest espai en el que ens trobem i des del que ja us saludeu. I deixeu-me ja que comenci saludant el premianenc Toni Gallart. Ell és doctor oftalmòleg, però avui no l'hem convidat per parlar de medicina, sinó per xerrar amb ell del vincle que l'ha unit des de ben petit amb la ràdio. Toni, tant la ràdio com a mitjà, però també com a parell, oi? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom, bona tarda a Catalunya. Doncs sí, aviam, a casa del pare, la postguerra, que quan no hi havia res, doncs va muntar un taller i va muntar un taller de fabricació i reparació de ràdios, no? Això va ser a l'any 39. Ell encara havia fet els 18 anys, havia fet encara els 20 anys, i és curiós que la cèdula, diguéssim, d'indústria anava a nom de la iaia perquè ell no podia firmar perquè era major d'edat, no? I llavors, clar, la ràdio ha estat vinculada a casa tota la vida. Llavors, a fabricants i després, més endavant, doncs, amb un comerç de venda al públic.
Fabricants de ràdios i després la venda d'aquests aparells. Però com eren aquests primers aparells? Perquè jo sé, Toni, que tu encara en guardes alguns exemplars. Com eren aquestes primeres ràdios?
Bueno, les ràdios en aquella època es muntaven amb el que es podia, perquè material no n'hi havia i moltes vegades era material reutilitzat, és a dir, de ràdios antigues que hi havia, doncs es muntaven de noves. Hi havia uns kits, ja diguéssim, preparats per muntar-lo, i, bueno, els ràdios, la categoria era si era de 2 vàlvules, de 3 vàlvules, o de 4 vàlvules, eh? O sigui, els ràdios anaven amb làmperes, no avui en dia com els transistors, no? I, bueno, jo, el pare em va fer una col·lecció, tenim uns 400 aparells de col·lecció, que estan al Museu de la Tècnica de l'Empordà, a Figueres, no? Perquè a casa, mentre estava ell, val molt bé, però després els germans com reparteixes 400 ràdios, no? És que era molt, molt, molt impossible, no?
De fet, ara mateix, si comparant-ho amb la tecnologia mòbil, hi ha molts models, moltes marques, però aquelles primeres ràdios, hi havia molts tipus de ràdios o totes s'assemblaven prou entre
tots,
elles?
Si mirem, s'assemblaven totes molt. El que canviava era, diguéssim, l'envolum, o sigui, la capsa, no? I aquí hi havia metàl·liques, n'hi havia de bacalita, però la majoria eren de fusta, no? I llavors tenien l'altaveu al davant, que hi havia com una espècie de tela, i al costat, doncs, el dial, o sigui, allà on tenies que anar sintonitzant l'emissora, no? Era tot un artilugi molt... Es feia tot molt manual, era tot diguéssim, autoconstruït i molt manual, manual.
I aquesta feina que es feia a casa, Toni, tu com la vas viure? Perquè sí que sempre hi havia aquest fil conductor, aquesta ràdio que sonava sempre de fons, però tu com vas viure aquesta passió també per la ràdio a casa?
Home, a casa no podies, diguéssim, posar-te pantalons llargs fins si no havies construït un ràdio.
Veus?
O sigui, era una cosa que als 11 o 12 anys, doncs, el pare et donava tot el material, t'explicava com fer les bobines, et feia l'esquema i tu tenies que, diguéssim, sobre una fusta desmuntaves la ràdio, no? És ben curiós. No, el pare, en aquella època, clar, estem parlant de la postguerra, que no hi havia res, no? El pare va fer la patent del micròfon sense fils, és a dir, el que avui en dia veiem que tot va amb
micròfons
sense fils.
Mira, en tinc un, aquest micròfon inalàmbric que tenim
aquí.
Sí, bueno,
però aquest va amb transistors, va amb wifi, no? En aquella època, doncs, el que era un micròfon amb un cable que anava amb una motxilla que portava, diguéssim, el locutor, i aquesta motxilla, doncs, era a vàlvules, o sigui, com una emissora de ràdio, i amb unes bateries. I llavors, a l'altre cantó, doncs, hi havia l'altra emissora que rebia aquesta senyal i llavors es podia publicar. Però, clar, era un artilugi que era molt pesat. Has de pensar molt per la qüestió de diguéssim, del teatre, però, clar, els actors van dir que allò no ho portaven, no? I, bueno, la patent hi és.
La patent, aquesta patent que dèiem d'aquest primer micròfon sense cable, no?, que va haver a l'estat espanyol, després d'aquesta patent suposo que molts altres es van interessar per fer alguna cosa similar.
No, en aquella època no. O sigui, quan va arribar el transistor ja la cosa va canviar molt, no? Vull dir, ara ens fixem que els micros inalàmbrics inalàmbrics és un micro que no saps si vas a enxufar el cable i dius, no, què va sense cable, no?
Clar.
O bé amb les motxilletes aquestes, quan agafen aquest pinganillo, i darrere, doncs, a l'esquena, doncs, el presentador o l'actor doncs, porta la motxilla, no?
Uh-huh.
Clar, això ha canviat molt, ha canviat molt.
Et volia fer una pregunta gairebé personal, però jo crec que amb el passar el temps ens ho pots explicar. Si guanyava bé la vida, la família, o no era un negoci d'aquests que dius, home, ens permetia viure
bé. El pare, amb això, hauria pogut ser molts calés, però no, era un home que ell era, diguéssim, era molt anarquista, cuidado, s'ha de dir tot, ara ja es pot dir. Doncs ell, per exemple, en el taller hi havia 6 o 7 persones treballant. Millor dit, hi havia una treballant i 6 o 7 aprenent. O sigui, hi havia molta gent que venien allà al taller i s'estaven hores i hores, doncs, diguéssim, reparant ràdios o feien ràdios, i gent que no en tenia ni idea, però se'ls ensenyava. No? I és curiós que hi havia, me'n recordo un que es deia Manolo, de que va vindre del poble i li va demanar feina i el primer que va fer el pare va dir, si saps llegir escriure, diu, bueno, un poco.
Mm-hmm.
Doncs al mateix edifici doncs, hi havia una acadèmia, diu, bueno, doncs tu del matí vas a l'acadèmia i a la tarda vens a treballar. I així va ser.
Que bé. De fet, Toni, et podríem avui convidar per a moltíssimes coses, perquè dèiem al principi que ets metge, que ets doctor, i a part també de venir d'aquesta família, d'aquesta saga doncs, tan vinculada al món de la ràdio, durant molts anys també has estat el comodor del port de Premià de Mar, i els mariners, la gent que va en alta mar, també té un vincle molt estret, no?, amb la ràdio, perquè al final també funciona tot per les ones.
Sí, evidentment. El que passa és que la ràdio que es fa servir a nivell marítim és diferent, es fa servir una onda UHF, per les distàncies curtes, i si no, tens la banda de 10 metres, que és la banda lateral, que és el que fem comunicacions a llarga distància, els barcos que fan l'Atlàntic, no? O sigui, hi ha dos tipus d'emissora de ràdio en un barco. El portàtil clàssic que tens un walkie-talkie, que és per comunicar doncs, amb un vaixell que tens a prop, per comunicar amb el port, i després, si fas travesses transmundistes, doncs ja portes un equip, doncs, que en diem el Sailor, que és un equip d'onda curta, de 10 metres.
Mm-hmm. I també, Toni, en aquests darrers temps, i de fet fins ara, també has fet de col·laborador de ràdio, d'opinador radiofònic, no? Que també t'agrada estar davant del micròfon quan
es
pot.
Sí. Bueno, això va ser una cosa que fa molts anys la Lola em va convidar, la Lola Busquets.
Sí, i una altra mítica de la ràdio.
Mítica. Sí. I el curiós és que d'entrada em va semblar, ostres, és que jo parlo molt malament, és que jo m'enganxo, és que parlo massa de pressa i a vegades em menjo les paraules, no? Però mira, poquet a poquet, ja porto, són 7 anys doncs, que intentant, bueno, col·laborant amb vosaltres, amb molt de gust. Abans ho feia presencialment, ara per la feina doncs, ho tinc que fer via telefònica i el dia que tinc festa doncs, ho fem festa grossa.
Mm-hmm. Doncs això és importantíssim i parlàvem tornant de nou gairebé per acomiadar-te a la primera pregunta que et feia. No sé si encara guardes aparells d'aquestes ràdios i també doncs, del material que es feia servir per reparar-les. Encara en tens record físic de tot plegat?
Sí. Jo a casa tinc una calaixera que allà pots trobar condensadors, resistències, pots trobar de tot. Podríem muntar una ràdio. I ràdios sí, en tenim a casa, però la majoria, la col·lecció, està al Museu de la Tècnica de l'Empordà.
Molt bé, és a dir, que qui vulgui veure-ho pot veure al Museu de la Tècnica de l'Empordà.
Aviam, és un museu preciós, un museu que hi ha moltes màquines d'escriure i màquines de cosir, és el bàsic d'ells. Aleshores, quan va morir el pare, ens vam posar en contacte amb ells, van dir que sí, però no els hi cabia, la col·lecció no els hi cabia en el museu. I llavors està en un magatzem, el que en diuen ells, un magatzem visitable. O sigui, està en un magatzem que es pot visitar. I llavors, si vols veure la col·lecció de ràdios, tens que avisar amb temps perquè ells doncs, t'acompanyin, perquè està fora del que és les instal·lacions del museu.
Mm-hmm. Avui, més enllà d'aquesta fita solidària que estem fent de recollir litres i litres de llet, també estem celebrant aquest centenari de la ràdio. Cap a on creus que va la ràdio a partir d'ara? Perquè hi ha molts que l'han donat morta, però
no,
seguim estant encara aquí.
No, la ràdio mai morirà. Mm-hmm. Mai morirà. Quan va sortir la televisió, doncs, la gent va dir, ui, la ràdio morirà. La ràdio no morirà mai, perquè és un mitjà de comunicació que diguéssim, et fa companyia i no tens que estar diguéssim, pendent d'ell, sinó que tu pots tindre en marxa i anar sentint, escoltant i anar interessat. I ara no, però jo me'n recordo de petit de que sempre hi havia la ràdio posada i sentint doncs, el Sauter que s'asseca amb les seves radionoveles, no? I també la Montserrat Fortuny amb les seves dèiem historietes de desamor, que avui en dia doncs, seria el Sálvame, o sigui, el Sálvame que ja veiem per la televisió en aquella època era el Montserrat Fortuny i l'Helena Francis, no?
Mm-hmm. Doncs, Toni Gallart, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest especial, en aquest dia R de la ràdio que estem fent amb totes les ràdios locals de Catalunya i, lògicament, amb la xarxa de comunicació local. Moltes gràcies, bona tarda.
A vosaltres,
bona tarda. Que vagi bé.